Àrea de comprensió oral de la prova de certificació de nivell B2 de la Junta Qualificadora de Coneixements de València. Convocatòria d'octubre de 2023. Tot seguit escoltaràs dos àudios. Els àudios els escoltaràs dues vegades, amb una pausa d'un minut entre cada audició perquè assegures les respostes. Només hi ha una resposta correcta per a cada pregunta. Exercici 1. A continuació, escoltaràs una entrevista a Eva Miranda sobre la bellesa de les matemàtiques. Llig les preguntes i tria l'opció correcta en cada cas. Només hi ha una resposta correcta per a cada pregunta.
Bon dia i benvinguts i benvingudes a la cita setmanal amb el coneixement. En el programa d'avui entrevistarem Eva Miranda, una matemàtica de naixement. Des de ben xicoteta es va sentir atreta per les estructures abstractes. Aquest interès ha centrat la seva formació i l'ha portada a dirigir el Laboratori de Geometria i Sistemes Dinàmics de la Universitat Politècnica i a ser reconeguda en diversos guardons internacionals. Bon dia.
Hola, bon dia. I gràcies per interessar-vos per la meua feina.
És un plaer. Situem-nos en els inicis. Sempre li han interessat les matemàtiques o va tindre el seu moment eureka?
Des de menuda m'han interessat molt. A mi m'agradava tot, però les matemàtiques tenien una cosa especial. Havies de resoldre els problemes amb unes regles bàsiques i era com endinsar-se en un món apassionant. Per a mi era com un refugi. O siga que m'agraden des del moment zero.
Què són per a vostè les matemàtiques?
Per a mi ho són tot. Però la definició abstracta seria que són la manera de resoldre equacions. Vivim en un món que interpretem a partir de models i hem de resoldre uns problemes que escrivim amb unes fórmules matemàtiques i això dona lloc a tota una disciplina.
Com és que les matemàtiques tenen tan mala fama i fan por a tanta gent?
Perquè amb les matemàtiques passa el mateix que quan escrius un llibre. Primer has hagut de llegir molts llibres, ser-ne molt fan. I abans algú et va haver d'explicar el llenguatge. El procés d'aprendre el llenguatge et pot interessar en si mateix perquè té unes normes internes o, contràriament, et pot semblar molt avorrit perquè no en veus el final. Si en el cas dels llibres el final és escriure novel·les, amb les matemàtiques passa el mateix. Acabes resolent problemes no resolts. Molta gent pensa que les matemàtiques són el que aprenem a l'escola. Sumar, restar, multiplicar, els triangles, etc. Però en realitat en matemàtiques no tot està resolt. Hi ha molts problemes oberts. Ara bé, per arribar fins ací, com fan els novel·listes, hem hagut d'aprendre tot un llenguatge. I aquest procés pot ser feixuc i avorrit.
Aleshores, a partir d'aquesta analogia, es pot dir que les matemàtiques, com la literatura, són creatives?
En aquest aspecte tenen molt mala fama, però efectivament tenen el punt creatiu que també té escriure novel·les. Perquè hi ha unes normes per resoldre problemes, però arriba un moment en què s'acaben les normes i tu has de continuar resolent aquells problemes. I això és fascinant.
Com convenceria algú a qui sempre han anat malament les matemàtiques que són interessants?
Quan agafo un taxi, moltes vegades em pregunten a què em dedique. I quan els dic que sóc matemàtica, hi ha taxistes que em diuen que sempre les suspenien. Llavors els dic, mira, darrere de la coordinació dels semàfors hi ha matemàtiques. Les matemàtiques són a tot arreu. I quan veus que una cosa és quotidiana, li acabes perdent la part perquè es torna part de la teua vida. I això és molt emocionant. Ara bé, una cosa és convèncer la gent que les matemàtiques són útils i importants, i una altra és llevar-los la por, que potser ve per la manera com preguntem en els exàmens, que són com una competició. En 2 hores, els estudiants han de resoldre problemes i saben que ho faran bé o malament, i això genera tensió. Si has de fer una redacció, d'una manera o d'una altra la fas. Però és clar, en matemàtiques has de trobar la resposta. Una manera de perdre la por a les matemàtiques és acceptar que, si has de fer una demostració, pot estar bé o malament, però que en el procés de pensar què és allò que vols arribar a demostrar, tens flexibilitat i capacitat creativa, i no aquell camí competitiu dels exàmens.
Hi ha molts matemàtics que parlen d'estètica o d'elegància en un procediment matemàtic. A què es refereixen?
El matemàtic Godfrey Hardy deia que les matemàtiques són com una obra d'art, que un matemàtic és com un poeta o un pintor que treballa amb patrons que, en lloc d'estar fets de paraules o colors, estan fets d'idees. Quan treballes en un problema, tens unes regles. Però hi ha un moment en què has de tindre un instant de creativitat i, alhora, fer-ho amb una lògica perquè tot quadre. És com quan escrius una novel·la i estàs bloquejat. Vas a passejar i, de sobte, ho entens tot. En matemàtiques, aquest moment també existeix i és estètic, perquè entens una demostració que encara no has fet. És com haver estat treballant en petites parts d'un quadre i passar a tindre'l tot al davant. Jo reivindique aquesta part estètica de les matemàtiques i de la ciència perquè, d'alguna manera, ens humanitza i ens fa més propers a l'art i a la creativitat.
La resolució de problemes o les demostracions també poden ser més o menys boniques, veritat?
Hi ha vegades que t'ha eixit una demostració però no t'agrada. Una demostració bonica ha de ser fàcil, curta i t'ha de cabre en una pàgina. L'has de poder explicar en una xerrada d'una hora, no en un curs.
O siga, que hi ha d'haver una economia de mitjans o una mena de condensació, que amb una cosa aparentment senzilla es puga explicar un gran ventall d'altres coses.
En efecte, és com arribar a l'essència. La bellesa de les matemàtiques, en certa manera, consisteix a captar l'essència de les coses i a deixar els detalls a banda.
Gran part de la informació que rebem avui dia ens la presenta un algoritme, és a dir, un sistema matemàtic. Però, per exemple, les xarxes socials fan servir els algoritmes perquè la gent s'hi estiga el màxim temps possible i guanyar diners amb els anuncis. En medicina hi ha uns codis ètics bastant clars, però no en l'ús de les matemàtiques.
Això és molt delicat i és alhora molt interessant, fascinant. Cada vegada hi ha més comitès d'ètica a les universitats perquè ara hi ha un boom en aquest tipus d'aplicacions de les matemàtiques. En robòtica ja n'hi ha des de fa temps. Jo crec que no s'han de posar límits, sinó fer un bon ús de les eines.
Però una cosa són les normes a les universitats i els centres de recerca i una altra el que puguen fer les empreses privades.
És que potser això s'hauria d'elevar a les administracions?
Els sistemes d'intel·ligència artificial, com el ChatGPT, també estan basats en les matemàtiques.
Sí, però no es veuen. S'ha creat una màquina que és una caixa negra que no saps com treballa amb la informació i que pot influir totalment en l'opinió de les persones. Aquesta és la por que hi ha des d'un punt de vista ètic. Hauríem de castigar les matemàtiques per haver creat el ChatGPT? Evidentment, no. Jo també faig recerca en problemes de trajectòries relacionades amb el moviment de satèl·lits que poden servir per fer funcionar un satèl·lit o per llançar un míssil. La qüestió és com s'incideix en el bon ús d'aquestes ferramentes. I així es pot fer faena des dels comitès d'ètica. I a més, també hi ha una part de legislació.
Segona reproducció de l'exercici 1.
Bon dia i benvinguts i benvingudes a la cita setmanal amb el coneixement. En el programa d'avui entrevistarem Eva Miranda, una matemàtica de naixement. Des de ben xicoteta es va sentir atreta per les estructures abstractes. Aquest interès ha centrat la seva formació i l'ha portada a dirigir el Laboratori de Geometria i Sistemes Dinàmics de la Universitat Politècnica i a ser reconeguda en diversos guardons internacionals. Bon dia.
Hola, bon dia. I gràcies per interessar-vos per la meua feina.
És un plaer. Situem-nos en els inicis. Sempre li han interessat les matemàtiques o va tindre el seu moment eureka?
Des de menuda m'han interessat molt. A mi m'agradava tot, però les matemàtiques tenien una cosa especial. Havies de resoldre els problemes amb unes regles bàsiques i era com endinsar-se en un món apassionant. Per a mi era com un refugi. O siga que m'agraden des del moment zero.
Què són per a vostè les matemàtiques?
Per a mi ho són tot. Però la definició abstracta seria que són la manera de resoldre equacions. Vivim en un món que interpretem a partir de models i hem de resoldre uns problemes que escrivim amb unes fórmules matemàtiques i això dona lloc a tota una disciplina.
Com és que les matemàtiques tenen tan mala fama i fan por a tanta gent?
Perquè amb les matemàtiques passa el mateix que quan escrius un llibre. Primer has hagut de llegir molts llibres, ser-ne molt fan. I abans algú et va haver d'explicar el llenguatge. El procés d'aprendre el llenguatge et pot interessar en si mateix perquè té unes normes internes o, contràriament, et pot semblar molt avorrit perquè no en veus el final. Si en el cas dels llibres el final és escriure novel·les, amb les matemàtiques passa el mateix. Acabes resolent problemes no resolts. Molta gent pensa que les matemàtiques són el que aprenem a l'escola. Sumar, restar, multiplicar, els triangles, etc. Però en realitat en matemàtiques no tot està resolt. Hi ha molts problemes oberts. Ara bé, per arribar fins ací, com fan els novel·listes, hem hagut d'aprendre tot un llenguatge. I aquest procés pot ser feixuc i avorrit.
Aleshores, a partir d'aquesta analogia, es pot dir que les matemàtiques, com la literatura, són creatives?
En aquest aspecte tenen molt mala fama, però efectivament tenen el punt creatiu que també té escriure novel·les. Perquè hi ha unes normes per resoldre problemes, però arriba un moment en què s'acaben les normes i tu has de continuar resolent aquells problemes. I això és fascinant.
Com convenceria algú a qui sempre han anat malament les matemàtiques que són interessants?
Quan agafo un taxi, moltes vegades em pregunten a què em dedique. I quan els dic que sóc matemàtica, hi ha taxistes que em diuen que sempre les suspenien. Llavors els dic, mira, darrere de la coordinació dels semàfors hi ha matemàtiques. Les matemàtiques són a tot arreu. I quan veus que una cosa és quotidiana, li acabes perdent la por perquè es torna part de la teua vida. I això és molt emocionant. Ara bé, una cosa és convèncer la gent que les matemàtiques són útils i importants i una altra és llevar-los la por, que pot ser bé per la manera com preguntem en els exàmens, que són com una competició. En dues hores, els estudiants han de resoldre problemes i saben que ho faran bé o malament. I això genera tensió. Si has de fer una redacció, d'una manera o d'una altra la fas. Però és clar, en matemàtiques has de trobar la resposta. Una manera de perdre la por a les matemàtiques és acceptar que, si has de fer una demostració, pot estar bé o malament, però que en el procés de pensar què és allò que vols arribar a demostrar, tens flexibilitat i capacitat creativa, i no aquell camí competitiu dels exàmens.
Hi ha molts matemàtics que parlen d'estètica o d'elegància en un procediment matemàtic. A què es refereixen?
El matemàtic Godfrey Hardy deia que les matemàtiques són com una obra d'art, que un matemàtic és com un poeta o un pintor que treballa amb patrons que, en lloc d'estar fets de paraules o colors, estan fets d'idees. Quan treballes en un problema, tens unes regles. Però hi ha un moment en què has de tindre un instant de creativitat i, alhora, fer-ho amb una lògica perquè tot quadre. És com quan escrius una novel·la i estàs bloquejat. Vas a passejar i, de sobte, ho entens tot. En matemàtiques, aquest moment també existeix i és estètic, perquè entens una demostració que encara no has fet. És com haver estat treballant en petites parts d'un quadre i passar a tindre'l tot al davant. Jo reivindique aquesta part estètica de les matemàtiques i de la ciència perquè, d'alguna manera, ens humanitza i ens fa més propers a l'art i a la creativitat.
La resolució de problemes o les demostracions també poden ser més o menys boniques, veritat?
Hi ha vegades que t'ha eixit una demostració, però no t'agrada. Una demostració bonica ha de ser fàcil, curta i t'ha de cabre en una pàgina. L'has de poder explicar en una xerrada d'una hora, no en un curs.
O siga, que hi ha d'haver una economia de mitjans o una mena de condensació, que amb una cosa aparentment senzilla es puga explicar un gran ventall d'altres coses.
En efecte, és com arribar a l'essència. La bellesa de les matemàtiques, en certa manera, consisteix a captar l'essència de les coses i a deixar els detalls a banda.
Gran part de la informació que rebem avui dia ens la presenta un algoritme, és a dir, un sistema matemàtic. Però, per exemple, les xarxes socials fan servir els algoritmes perquè la gent s'hi estiga el màxim temps possible i guanyar diners amb els anuncis. En medicina hi ha uns codis ètics bastant clars, però no en l'ús de les matemàtiques.
Això és molt delicat i és alhora molt interessant, fascinant. Cada vegada hi ha més comitès d'ètica a les universitats perquè ara hi ha un boom en aquest tipus d'aplicacions de les matemàtiques. En robòtica ja n'hi ha des de fa temps. Jo crec que no s'han de posar límits, sinó fer un bon ús de les eines.
Però una cosa són les normes a les universitats i els centres de recerca i una altra el que puguen fer les empreses privades.
És que potser això s'hauria d'elevar a les administracions?
Els sistemes d'intel·ligència artificial, com el ChatGPT, també estan basats en les matemàtiques.
Sí, però no es veuen. S'ha creat una màquina que és una caixa negra que no saps com treballa amb la informació i que pot influir totalment en l'opinió de les persones. Aquesta és la por que hi ha des d'un punt de vista ètic. Hauríem de castigar les matemàtiques per haver creat el ChatGPT? Evidentment, no. Jo també faig recerca en problemes de trajectòries relacionades amb el moviment de satèl·lits que poden servir per fer funcionar un satèl·lit o per llançar un míssil. La qüestió és com s'incideix en el bon ús d'aquestes ferramentes. I així es pot fer faena des dels comitès d'ètica. I a més, també hi ha una part de legislació.
Exercici 2. Llig els enunciats de la graella i relaciona'ls amb els consells que escoltaràs en les audicions per a previndre infeccions alimentàries per un ús inadequat dels ous. Tin en compte que hi ha dos enunciats que no corresponen a cap consell. Per tant, hi ha 5 consells que has d'ordenar de l'1 al 5 en la plantilla de respostes tot seguint l'ordre en què apareixen en l'àudio. I els dos consells, que no apareixen en l'àudio, els deixaràs en blanc en la plantilla de respostes.
Bon dia! Avui parlarem d'ous. Segurament tothom ja sap que un bar de Madrid famós per les seues truites poc quallades ha hagut de tancar per un brot de salmonelosi que ha afectat almenys 40 persones. És per això que avui hem demanat a Pere Martí, el nostre expert en cuina, que ens parle de com hem de conservar i cuinar els ous per a evitar problemes de seguretat alimentària. Hola, Pere, com estàs? D'entrada, un dels problemes de salut alimentària més conegut i que més preocupa els nostres oients és la salmonelosi. Ens podries explicar de manera senzilla què és exactament?
Bon dia. Doncs la salmonelosi és una malaltia de transmissió alimentària que es produeix quan hi ha una infecció d'un bacteri, que és la salmonella. És la segona toxiinfecció més comuna a la Unió Europea. I els ous tenen molt a veure amb aquesta infecció.
És fàcil que un ou es contamine d'aquest bacteri? Com es pot contaminar?
Com? Per la closca. És on està el bacteri. I encara que vacunen les gallines contra la salmonella, l'ou es pot contaminar. Després, també hem de tindre en compte la neteja de les mans quan cuinem, perquè nosaltres tenim aquest bacteri a dins i quan toquem l'ou o utilitzem estris de cuina bruts, el podem contaminar. Doncs bé, ara ja sabem com manipular els ous, però què hauríem de fer per a conservar-los bé? El primer que cal saber és que s'han de guardar a la nevera. De seguida que els comprem, els hem de posar a la nevera.
Però hi ha gent que els deixa fora, veritat?
Doncs això no s'ha de fer. Els ous són molt sensibles als canvis de temperatura. A la botiga estan a una temperatura X. Al cotxe o mentre els portem pel carrer estan a una altra. Amb això, el que vull dir és que cal que la temperatura siga sempre la mateixa, perquè, si no ho és, es crea una mica de condensació en la capa exterior de la closca de l'ou i aquesta poqueta aigua que s'hi genera podria entrar, ja que la closca és porosa i és aleshores quan s'infectaria l'ou.
També molta gent té el costum de rentar els ous quan els compra.
No ho feu, això, perquè si no són per a consum immediat, el que fas és llevar-li la capa que protegeix la closca perquè no entren bacteris dins del rovell i de la clara.
D'acord. Què més?
Després cal cuinar-los bé. Com a mínim a 65 o 70 graus. I com sabem si estan prou cuits? Doncs perquè estan quallats. Si l'ou ja no està líquid, vol dir que està quallat. No vos mengeu els ous crus. Tampoc heu de fer servir mai un ou que tinga la closca clevillada per la mateixa raó, perquè entren bacteris.
Jo, quan vaig al súper, agafo el paquet d'ous, el tombe i mire si hi ha una miqueta de líquid o si s'ha trencat algun ou.
Perfecte, ben fet. Després també és important respectar la data de caducitat dels ous. És sagrada. Però què passa si volem consumir-los el mateix dia que caduquen o a l'endemà d'haver caducat? Poden estar bons? Doncs ho sabrem si els posem en aigua dins d'un got. Com que els hem de fer servir immediatament, podem fer-ho. Si suren, vol dir que ha entrat aire dins. Per tant, també hi han entrat bacteris i no hem d'utilitzar eixe ou.
Si suren, no els hem de consumir. Han de caure al fons, d'acord?
Si s'enfonsen, encara es poden utilitzar.
Això sí, els heu de fer servir immediatament després, perquè si no, i com has dit, Adés, estem trencant la norma que diu que els ous no es poden banyar. Perquè havies dit que si es banyen podien entrar els bacteris a dins, veritat?
Això és. I una última cosa. Les dones embarassades, la gent major i les criatures són especialment vulnerables a aquests bacteris. Per tant, haurien d'evitar menjar ous crus o poc quallats. Ah, i cal anar molt amb compte amb la contaminació creuada. No hem de trencar l'ou en el mateix recipient on el batem.
Aleshores, com ho fem? El trenquem contra el marbre de la cuina? O reservem un altre plat a part, només per a trencar-los?
Exacte, en un altre plat millor.
Moltes gràcies pels consells. De segur que els oients deuen haver après moltes coses útils.
Esperem que sí. Gràcies a vosaltres i fins al pròxim programa.
Un plaer com sempre. Adeu.
Segona reproducció de l'exercici 2.
Bon dia! Avui parlarem d'ous. Segurament tothom ja sap que un bar de Madrid famós per les seues truites poc quallades ha hagut de tancar per un brot de salmonelosi que ha afectat almenys 40 persones. És per això que avui hem demanat a Pere Martí, el nostre expert en cuina, que ens parle de com hem de conservar i cuinar els ous per a evitar problemes de seguretat alimentària. Hola, Pere, com estàs? D'entrada, un dels problemes de salut alimentària més conegut i que més preocupa els nostres oients és la salmonelosi. Ens podries explicar de manera senzilla què és exactament?
Bon dia. Doncs la salmonelosi és una malaltia de transmissió alimentària que es produeix quan hi ha una infecció d'un bacteri, que és la salmonella. És la segona toxiinfecció més comuna a la Unió Europea. I els ous tenen molt a veure amb aquesta infecció.
És fàcil que un ou es contamine d'aquest bacteri? Com es pot contaminar?
Com? Per la closca. És on està el bacteri. I encara que vacunen les gallines contra la salmonella, l'ou es pot contaminar. Després, també hem de tindre en compte la neteja de les mans quan cuinem, perquè nosaltres tenim aquest bacteri a dins i quan toquem l'ou o utilitzem estris de cuina bruts, el podem contaminar. Doncs bé, ara ja sabem com manipular els ous, però què hauríem de fer per a conservar-los bé? El primer que cal saber és que s'han de guardar a la nevera. De seguida que els comprem, els hem de posar a la nevera.
Però hi ha gent que els deixa fora, veritat?
Doncs això no s'ha de fer. Els ous són molt sensibles als canvis de temperatura. A la botiga estan a una temperatura X, al cotxe o mentre els portem pel carrer estan a una altra. Amb això, el que vull dir és que cal que la temperatura siga sempre la mateixa perquè, si no ho és, es crea una mica de condensació en la capa exterior de la closca de l'ou i aquesta poqueta aigua que s'hi genera podria entrar, ja que la closca és porosa i és aleshores quan s'infectaria l'ou.
També molta gent té el costum de rentar els ous quan els compra.
No ho feu, això, perquè si no són per a consum immediat, el que fas és llevar-li la capa que protegeix la closca perquè no entren bacteris dins del rovell i de la clara.
D'acord. Què més?
Després cal cuinar-los bé, com a mínim a 65 o 70 graus. I com sabem si estan prou cuits? Doncs perquè estan quallats. Si l'ou ja no està líquid, vol dir que està quallat. No vos mengeu els ous crus. Tampoc heu de fer servir mai un ou que tinga la closca clevillada per la mateixa raó, perquè entren bacteris.
Jo, quan vaig al súper, agafo el paquet d'ous, el tombe i mire si hi ha una miqueta de líquid o si s'ha trencat algun ou.
Perfecte, ben fet. Després també és important respectar la data de caducitat dels ous. És sagrada. Però què passa si volem consumir-los el mateix dia que caduquen o a l'endemà d'haver caducat? Poden estar bons? Doncs ho sabrem si els posem en aigua dins d'un got. Com que els hem de fer servir immediatament, podem fer-ho. Si suren vol dir que ha entrat aire dins. Per tant, també hi han entrat bacteris i no hem d'utilitzar eixe ou.
Si suren, no els hem de consumir. Han de caure al fons, d'acord?
Si s'enfonsen, encara es poden utilitzar.
Això sí, els heu de fer servir immediatament després, perquè si no, i com has dit, Adès, estem trencant la norma que diu que els ous no es poden banyar. Perquè havies dit que si es banyen podien entrar els bacteris a dins, veritat?
Això és. I una última cosa. Les dones embarassades, la gent major i les criatures són especialment vulnerables a aquests bacteris. Per tant, haurien d'evitar menjar ous crus o poc quallats. Ah, i cal anar molt amb compte amb la contaminació creuada. No hem de trencar l'ou en el mateix recipient on el batem.
Aleshores, com ho fem? El trenquem contra el marbre de la cuina? O reservem un altre plat a part, només per a trencar-los?
Exacte. En un altre plat millor.
Moltes gràcies pels consells. De segur que els oients deuen haver après moltes coses útils.
Esperem que sí. Gràcies a vosaltres i fins al pròxim programa.
Un plaer com sempre. Adeu.
Així acaba l'àrea de comprensió oral. Pots continuar la resta de la prova.